Rosalía, Clara Peya, Marco Mezquida o el Cor de Cambra del Palau de la Música de Barcelona són alguns dels altres premiats en aquesta quarta edició dels Premis Alícia, on hi era la Maria Cusó.
L'Auditori de Barcelona es va omplir ahir de representants de tots els sectors de la indústria musical de Catalunya, des d'artistes a programadors, passant per mànagers o tècnics. Els Premis de l'Acadèmia de la Música van reconèixer Clara Peya com a millor directa, Rosalía amb el Premi Alícia a la internacionalització i el Quartet Brossa a la producció discogràfica per les transformacions. Back and Forward, de Juan de la Rubia, Marco Mezquida i Alba G. Corral, va rebre el Premi a l'Interdisciplina, Alba Caret, el de talent emergent, i els de la revista Mondo Sonoro, el de periodisme musical. Una gala també hi va haver lloc per la denúncia. El president de l'Acadèmia de la Música, Gerard Quintana, reclamava més espai als mitjans públics.
Vivim segurament un dels moments musicals més brillants i esperançadors pel que fa a la creació artística, especialment pel que fa a les creadores, si ho comparem amb l'injust passat. Tenim artistes formades a casa, voltant pel món, rebent reconeixements i respecte arreu. I els mitjans públics no tenen espais per donar a conèixer el seu treball.
La gala va ser també un homenatge a la pianista Alícia Larrocha, una de les catalanes més internacionals que dona nom als guardons.
Avui s'estrena HBO Max, la segona temporada de Just Like That, la seqüela de Sexo en Nova York. You don't move on because you're ready to. La primera temporada havia de ser l'única, però va tenir tant d'èxit que els creadors van decidir continuar-la. Una vegada més, la ficció seguirà les aventures amoroses de la Carrie, la Charlotte i la Miranda. A més, fa unes setmanes es va filtrar que Kim Cattrall tornarà a la sèrie per interpretar Samantha Jones. Va ser una de les absències més doloroses pels fans de la primera temporada i, segons va explicar la mateixa actriu, aquest cop torna per fer algun cameo. Avui s'estrenen un parell de capítols i, a partir d'aquí, un per setmana. Ja ha vist al començament l'experta en sèries i col·laboradora del món a RAC1, Alejandra Palés.
A vegades les sèries no són més que entreteniment, i en Just Like That no pot ser entesa d'una altra manera. A la primera temporada li van caure uns quants pals quan es va estrenar, i entre altres coses se la va acusar d'haver pervertit els personatges fins a fer-los una mica ridículs. Passat el primer impacte, va aconseguir trobar el seu to, que intenta mantenir en aquesta nova temporada que més que mai vol recuperar l'esperit de Sexo en Nova York. Potser no se'n surt del tot, però si detecta l'esforç de tornar a posar la vida sexual i sentimental de la Carrie i les seves amigues en un primer pla, i deixar una miqueta de banda el comentari social dels capítols anteriors. La sèrie s'ha tornat més coral i diversa, i ha aconseguit integrar de forma natural uns personatges que la primera temporada semblaven ficats amb calçador. El grup d'amigues s'ha ampliat, però hi ha coses que no canvien. L'esnobisme i el toc pijo sempre hi serà present. Si el que volíeu era una sèrie amb discurs profund, més val que no us apropeu en Just Like That. En canvi, si el que voleu és una cosa que us entretingui i amb la qual passar l'estona, és la sèrie ideal per l'estiu.
Avui també s'estrena, gràcies a Alejandra, Prime Video i en català la quarta entrega de John Wick. This hit goes out to you, Mr. Wick. Protagonitzada per Keanu Reeves, és una saga d'acció amb grans dosis de violència. I Marvel ha rebut una allau de crítiques per haver fet la careta d'entrada de la sèrie Invasió Secreta, que es pot veure a Disney Plus amb intel·ligència artificial. Fury. Since you've been gone. Segons els creadors, ho han fet per transmetre la incertesa que caracteritza aquesta sèrie, que parla de com uns extraterrestres estan infiltrats a la Terra. Fira Tàrrega ja prepara la 43a edició, centrada en els espectacles de gran format i la participació directa amb el públic. El lema d'enguany, passejar, vol reivindicar la vida als carrers, caminar sense preocupacions i convida la gent a assistir a una de les grans mostres d'art de carrer d'Europa. Informa Karen Alfonso.
La Verona Lamsonoma, que lidera amb Fish Mobile, l'Hom de But amb Moe, les Ruben Rujo, la peça conjunta Les Nostres Terres com Planetes Dansant entre Alba G. Corral i l'orquestra Julià Carbonell són les quatre propostes de gran format que emplenaran els carrers de Tàrrega. A més, tal com ha explicat la directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, enguany el certamen compta amb representació de països poc habituals.
Tenim algunes companyies de països poc habituals a la fira. Companyies de Lituània, de Dinamarca, República Txeca...
Fira Tàrrega comptarà en total amb 46 propostes d'arts escèniques, de les quals 25 seran estrenes. Es tractaran temes com la grasofòbia, la transhumància o el poder de la protesta. La mostra, un dels aparadors més grans de les arts de carrer d'Europa, se celebrarà del 7 al 10 de setembre.
No, i 4 minuts, els esports en Repsol. El Barça farà oficial el fitxatge d'Ilkay Gundogan de les pròximes hores. El migcampista d'Alemanya, fins ara capità del Manchester City, signarà per dues temporades més una altra d'opcional i cobrarà uns 9 milions nets per cadascuna d'elles. A més, Joan Laporta li ha garantit que, en cas de no poder inscriure'l pels problemes amb el fair play financer, cobrarà igualment cada euro del seu nou contracte. Fa setmanes que Gundogan té sobre la taula tant l'oferta del Barça com la proposta de renovació del Manchester City, però ell es va decantar pel Barça després que Mateu Alemany l'anés a veure a Múnich, on de pas ja ha superat la revisió mèdica, recordant que Gundogan va ser indiscutible amb la majoria de partits amb el City del Pep Guardiola, el mateix equip que ve de guanyar un triplet per la història. Gundogan té 32 anys, també tenia una proposta multimilionària de l'Aràbia Saudita, però l'ha acabat refusant, al contrari que altres grans noms del futbol europeu que han decidit fer-hi cap, malgrat no estar ni molt menys retirats, Albert Pedrol.
Sí, són casos com els dels futbolistes del Chelsea, Kanté, Ziyech, Koulibaly i Mendy, o el del jugador del Wolverhampton, pretès pel Barça, Rubén Neves, que s'afegeixen a Karim Benzema i també a Cristiano Ronaldo. En el cas del portuguès va ser pioner en fer les maletes cap allà l'estiu passat. I atenció, perquè el proper a anar-hi podria ser Bernardo Silva, jugador del Manchester City i fins fa poc també pretès pel Barça. El portuguès té només 28 anys i, a banda de ser una de les estrelles del City, també encapçala la selecció portuguesa. L'Aràbia Saudita aspira a organitzar el Mundial del 2030 i vol potenciar el seu futbol. És per això que el Fons Sobirà del País ha assumit un 75% de les accions dels quatre equips més grans, i això els permetrà a cadascun fitxar tres grans estrelles aquest mateix estiu i passar, per tant, de ser una lliga d'estrelles retirades a una competició que vol competir de tu a tu amb les grans d'Europa.
Sí, vinculat a això, és interessant llegir el que publica Mundo Deportivo. Al Barça li han proposat tenir un equip a Qatar. Joan Laporta va viatjar i fa uns dies li van posar sobre la taula la possibilitat que el Barça tingui una franquícia similar a la que té el City a Nova York, amb el New York City, o el Melbourne amb el Melbourne City. Pel que llegim, de moment, és només una proposta que el Barça no descarta, però encara ho ha d'estudiar durament. I tot això el dia que el Tu diràs de RAC1 fa la seva festa d'estiu al restaurant Xiroi, al Calanuri, al Passeig Marítim de la Barceloneta. Serà un programa especial per anticipar la revetlla, amb tertulians, col·laboradors i la música en directe, tot plegat a partir de 11:15 de la nit. Per cert, que avui sabrem el calendari de primera divisió de cara a la temporada que ve. Serà aquest migdia, amb el Barça i el Girona com a equips catalans. Per cert, avui llegim a l'Esportiu que el Girona va darrere d'Estanis Pedrola, atacant el filial del Barça, i que aquesta temporada ha arribat a debutar amb el primer equip del Xavi. En bàsquet, la Lliga s'havia condemnat als insults racistes d'una colla de dropos i aficionats del Real Madrid al pivot nigerià del Barça, James Nagy. La Lliga explica que ha enviat els vídeos a la Comissió Antiviolència, però segons ha pogut saber RAC1, l'organisme ho deixarà per dimarts i no es reunirà d'urgència. Sí que ho va fer, d'urgència, quan els càntics van ser aquells d'assassí que es van sentir al pavelló olímpic de Badalona contra el jugador del Real Madrid, Gershon Yabusel, el mateix que li va fer aquella històrica clau de judo a l'australià del Partizan, Dante Exum. Alhora, el president de la Federació Espanyola, Jorge Garbajosa, també ha denunciat els insults a Nagui a Onda Cero, però hi treu ferro perquè diu que només van ser tres individus.
Yo no creo que para España sea un país racista, ni muchísimo menos. Creo que el deporte mueve masas. Creo que dentro de una masa siempre hay algún indocumentado que se permite hacer este tipo de actitudes o que piensa de esta forma. Si hablamos que en el pabellón de Real Madrid ayer podía haber 13.000 personas, son 3 sobre 13.000. Con lo cual, esos 3 hay que erradicarlos. Pero si 12.800 se comportan de una manera modélica, creo que es el ejemplo que hay que seguir y no la de los poquitos que hacen este ruido.
I qui també estarà emprenyat és el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, que ha denunciat els crits de calp que l'altre dia va rebre en tot despectiu a la celebració de la Lliga de les Nacions al Wizzing Center de Madrid. Declaracions a Radio Marca.
A mí esas cosas me molestan. A mí la mala educación y la falta de respeto me molesta. Eran 20 energúmenos. Supuesto que esto es criticable, denunciable. Porque qué hubiera sido si hubieran empezado a gritar negro, negro, negro. Cualquier insulto tiene que ser exactamente igual de criticado y, por supuesto, pues denunciado, ¿no?
Entonces, muy respectes. Això de la calvície s'ha de portar sempre amb molta dignitat. I de vegades més val portar la dignitat de la calvície que segons quins tipus de pentinats o de tofes. Perquè al final hi arribarà un moment que no sabrem el que és menyspreu i no menyspreu. A banda d'això, acabem els esports recordant que la UEFA ha sancionat Josep Mourinho. El portuguès l'han caigut 4 partits per anar a increpar els àrbitres després de la final de l'Europa League, que el seu equip, la Roma, va perdre els penals, recordeu, fa unes setmanes davant del Sevilla. I a la Lliga CB, Salva Camps és el nou entrenador del bàsquet Girona. Fins ara Camps era l'assistent del Baxi Manresa.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el trànsit.
Comprem el seu cotxe.cat. Us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, anem al RAC, anem amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Un accident a l'A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà talla part de la via i provoca més de 2 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. A banda d'això, queden força cues en alguns punts de la xarxa viària, sobretot a l'enllaç de la C58 i l'AP7, amb 5 quilòmetres a Barberà en sentit nord a l'AP7 i 3 quilòmetres més entre Badia i Sant Quirze del Vallès a la C58 cap al sud. En aquesta mateixa via també queden cues arribant a Barcelona des de Montcada i Reixac. I força aturades també als trams habituals de les rondes en sentit Llobregat. I avui a la Ronda de Dalt també han sentit Trinitat des de Sant Gervasi fins a Horta durant 5 quilòmetres més. És tot des del RAC. Bon dia.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
I acabem aquests apunts aquí al món RQ amb un adeu. The sky is gray. És el que li hem de dir al David Marca, el cap tècnic de RQ i de RAC 105, que va morir dimarts als 60 anys. En feia 16 que el David era cap tècnic de les emissores, on va dur a terme la renovació tècnica i l'adaptació del dia a dia de la ràdio, per exemple, a la pandèmia del coronavirus, en què les emissions no es van aturar ni un segon, tot i tenir bona part de la plantilla treballant des de casa. Abans, però, el David Marc havia tingut una amplíssima trajectòria que va començar a Ràdio Costa Brava, Palamós, i a Ona Catalana, on va muntar i reformar bona part de les emissores de la cadena. Avui a La Vanguardia trobareu un obituari titulat S'ha fet el silenci, el firma el director de continguts de RQ i RAC 105, Xavi Pérez, que en destaca la bonhomia, el talent, l'experiència i la creativitat del David. Era un mestre del so, però els que el coneixien sabran que el David també era un malhomen, un autèntic fan del blues i sobretot de Jeff Beck. De fet, les millors converses amb ell les tenia sobre el món de la música i sobre les guitarres, instrument al que li agradava dedicar les seves estones lliures. El funeral es farà demà a les 3 de la tarda al Tanatori de Girona. Sigui on sigui, des d'aquí li enviem el nostre agraïment etern al David Marca per haver estat un meravellós professional, per haver estat sobretot una molt bona persona i, evidentment, pel seu amor a la ràdio, sense fer soroll, però fent que tot sonés com toca.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3 minuts i un quart de 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Josep Martí, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Neus?
Bon dia. Bon dia.
Bon dia, Vicent. Com va?
Bon dia, va.
Va,
com pot, però va.
Hola, Joan.
Bon dia.
Bon dia. Pere Maria, per trepitjar l'ull de poll al final d'aquesta tertúlia. Què tal?
Bon estàs? Dia, amb alegria, exercitud i calor.
Puc preguntar una cosa? Ai, a tothom, sí, aquí els aquí tant. Presents, eh?
Ah, vale.
Us agrada i la celebreu, la revetlla de Sant Joan, Josep?
A mi m'agrada, i si puc la celebro.
Sí?
Sí.
T'agrada la festa, els petards i aquestes coses, no?
M'agrada que és la porta d'entrada a la millor època de l'any.
Que és l'estiu.
I les coses s'han de celebrar.
Que és l'estiu?
Sí.
Val.
A mi...
Sort que ets bona persona.
A mi justament
si no et fotria fora de l'estudi.
A mi justament em desagrada perquè odia l'estiu.
Jo he de dir que l'estiu per mi és l'època... L'única cosa agradable és que pots descansar i pots... La resta em sembla tot infame. Tot és infame. És a dir, que tu diguis que la porta de l'estiu és... Demà a la nit, la revetlla confirma que, efectivament, tot és un desastre, començant per la revetlla.
Però fixa't que el...
Soc molt asocial, Neus. No
jo crec que és per una qüestió de passat, perquè crec que encara que ara ja sigui gran, el que tinc mitificat és el calendari escolar.
Ah, clar, saps? Això també està bé. Això està bé.
Perquè, per exemple, els que fan l'espot d'estrella, sí, els mataria cada any.
Per què?
Perquè sí, perquè fan trampa. Senyor, un estiu de pijos que només està a l'abast, sí, de 4.
Sí, clar, això és que sí, això, com compres uns desodorants. I com que no he tingut mai un estiu... Estupendos, i si em foto aquest desodorant, em foto una tofa que semblaré el Ter Stegen.
Com que no he tingut mai un estiu dalt d'un catamaran... envoltat de gent tota morena, sense cremar-se, no n'hi ha cap de gor, no n'hi ha cap de prim, tots estan guapos i bons, sí, i es passen un estiu...
Acabes de descobrir de la primera
publicitat, Sí, és increïble. Efectivament. Aviam, Neus Tomàs, tu també a favor de la revetlla i bueno, de l'estiu i aquestes coses?
Moment Heidi, eh? A mi m'agradava molt Sant Joan perquè el meu pare es deia Lluís i llavors sempre... I és el dia 21. I llavors a la nit de Sant Joan sempre anàvem a sopar tots i anàvem a les falles abans de que fos impossible anar-hi perquè hi ha tants turistes que no pots anar-hi ara. I llavors ho recordo com molt bonic. Quan va morir el meu pare, la sensació és ja molt diferent. I, per tant, ja no vaig a les falles, ja no fem el sopar plegats, i tinc una sensació una mica ambivalent. No m'agraden gens els petards, i t'entenc perfectament amb això, i no és una nit que em provoqui un rebuig especial, però sí que prefereixo recordar-la de com quan era petita.
Vicent?
Això de salvar les falles a juny, com fan en Alacant i com fan aquests senyors, ja és pa morir-se, vaja. És increïble. Quan s'han de celebrar? Quan comença la primavera, que és la millor època de l'any.
Ara.
I a mi em repugna Sant Joan, precisament perquè és la porta de l'estiu. No hi ha pitjor època de l'any per a mi. I quan el senyor Martí diu que li recorda l'escola i tot això, jo, com que des dels 12-13 anys els estius ja treballava, encara era pitjor. Perquè havies d'anar a buscar-te la vida.
Jo també, però en tot i així...
No, tot i així, res, tot i així, era el pitjor de lo pitjor. I continues en lo pitjor i, bueno, i a més ara, per exemple, aquesta nit, que ja comença a sentir-se, no sé si calor o xafogor o lo que siga, mare de Déu, ni dormir, ni... I la platja té sal, calor, aigua pudent, sorra...
Vicent, això que diu el Pep és un debat molt interessant que l'hem tingut a vegades amb el Pep també. O sigui, ja, quan ets jove, ja, o sigui, hi havia la gent que se n'anava d'Erasmus, se n'anava a fer interrails, i els que no sabíem què era, perquè volia dir que el dia 1 de juliol ja havies d'estar treballant al restaurant... I llavors, és veritat que l'estiu per una gent era que bé, que arriba a la platja, i per altres era... començar a treballar.
Però en tot i així.
I tot i així era divertit.
No? Jo sortia de casa a les 6 del matí.
Però això era l'edat, eh?
Me n'anava a pescar. Arribava a ma pare a les 5, marejat com una sopa. Havia vomitat 7 o 8 vegades, tot l'estiu.
Quina vocació.
Però
això era l'edat.
Però després, quan te dutxaves i sorties i trobaves la colla d'estiu i es feia a la 1, a les 2, a les 3 de la nit, i no sabies el que passava... Com acabaria la nit, encara que fos dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, tots els dies igual. Festa, alegria. Xecs, això és bonic.
Però no m'estanya que vostè bossara 5 vegades. Perquè si anava a dormir a les 3 i s'alçava a les 5, com volia condir i pencar com Déu mana?
Estàs a l'edat de fer-ho.
Joan Julivert, tu què?
Jo diferenciaria entre la revetlla i l'estiu, però no sé per què ho heu fet tot un pack. A mi no em desagrada l'estiu. I en canvi la revetlla em desagrada molt. I és més, trobo, ara sé que hi ha molts catalans que s'emprenyaran, però trobo que té un punt decadent.
Per què?
Sí, quan veig tot de fogueres pel carrer i tal, em sembla que té un punt bastant decadent, la revetlla.
No, home, no. Quina colla d'amargats.
A banda,
sí,
no,
sobretot ell,
a mi la revetlla en si no m'agrada gens.
Però això és una taula d'amargats, tios.
No, que jo ho he defensat,
No.
Però com que d'amargats? Escolta, perdona.
Deixa'm acabar el Joan Julivert, sisplau.
Només això, i a més, no sé per què, però... És una nit especialment complicada per aquells que no participem en aquest sentiment festiu.
I per als gossos.
Perquè no sé per què, però la meteorologia sempre es posa d'acord perquè sigui una de les nits més caloroses de l'any, amb la qual cosa has d'obrir finestres, i és impossible obrir finestres perquè hi ha el soroll dels petards, amb la qual cosa és impossible
fer
que no sigui participar en una festa que no vols participar.
Jo com ho celebrava molt quan era petit, i hi havia una cosa que era espantosa, que me'n recordava sempre que em deixava els dits fets una merda, i després va morir gent també perquè hi havia intoxicació, que eren els mistos Garibaldis. Que era una cosa que es rascava contra les parets, era una cosa horrible que es rascava contra la paret i que s'encenia, sobretot entre els estucats, perquè ens entenguem,
I després va haver una època que, per sort, això s'està deixant d'anar ja, que era l'època que hi havia uns petardos que es deien trons.
Sí, i tant.
Que va haver un moment que els petardos eren... però eren autèntiques bombes d'Hiroshima. O sigui, era una cosa, unes explosions, uns sorolls, una cosa tremenda. Els que més no teníem gossos no tenia cap problema. Ara que tenim gossos, tens una empatia bestial. És veritat que això, quan el tens, passa, i quan no en tens, no et queixes, és veritat. Però els que en tenim, doncs això. I per això hi ha molts que hem decidit que dies com el demà el passarem a casa tranquils amb l'animal, acompanyant-los un dia... Foteu els petardos que vulgueu, pujaré, trencaré persianes, em posaré a veure Indiana Jones, si cal...
No, home, no.
I que...
Busca't algo més avorrit, el sèptim segell.
No, home, no, home, no, per què? Avorrit tu, que estaràs begut a les 10 de la nit.
A la 1 de la nit, no, no. Estigueu plorant, pensant que la vida és una desgràcia.
No, home, no, que va, no.
La vida és fantàstica.
Posant-vos al llit amb el coixí sobre.
No, home, no.
Sense petar seria molt més fantàstica.
Fer de calimeros, que són uns calimeros.
No, vale.
La vida és una calamidad.
Ara, això només té una cosa positiva, que és que aquesta història se celebra des de Perpinyà fins a Alacant. Això és la història més positiva de totes. Com a mínim alguna cosa compartim. Escolta, senyor Martí, vostè que està a mig camí entre una cosa i l'altra.
És una nit, saps? Acabar-la a les 6 del matí.
Però sí,
al port natural de l'Estany,
banyant-te,
petardos. És que per la gent com tu, Basté, ara està de moda, està de moda la pirotècnia sense soroll.
No, home, no, saps? No.
Si vostès banyen pilotes, el protegirà Greenpeace.
Fins ara ens havíem de conformar amb les hamburgueses de Bajoca, però és que ara ja ho inventà la pirotècnia sense so.
Tu què deus ser dels que deus anar també el dia de Cap d'Any fins a les 7 del matí? Perquè, esclar, deus ser els dos únics dies de l'any que deus sortir tu. Jo sortiré dissabte, que és el dia que s'ha de sortir. Demà qui sortirà? Tothom. I igual que el Cap d'Any, són dos dies infames.
Esteu molt indignats,
Jo estic absolutament d'acord, és a dir...
Jo demà estaré a les 9 de la nit.
Hi ha un punt gregari...
A mi
m'està molt bé, però hi ha un punt gregari que no tots compartim.
Clar, perquè vosaltres sou excelsos.
No,
contrari. Són inadaptats.
Jo sí, ho he dit aquest matí, sóc un inadaptat social.
La festa l'han de fer per a vosaltres. Quan la resta sortim, és lo peor.
No. Jo dic sense...
Aristòcrates, que són uns aristòcrates.
Aristòcrates amargats. No és un balagosi.
Bueno, tu què dius? Una cosa és la perspectiva de poble i l'altra és la perspectiva de ciutat. Allà baix deu ser molt maco fer tot això que dius. Però a Barcelona, com estava suggerint l'Esté, pots fer una revetlla a Sant Joan un diumenge, per exemple, o un dijous, qualsevol, random, que es diu. Ara, jo estic sobre la tercera via, Basté. Us veig molt crispats.
Home, Durant.
Vull dir, és a dir, si demà em dius, mira, anem al cine, doncs diré, anem al cine, que estarem fresquets menjant crispetes i veient una bona pel·lícula. Si em dius, anem a liar-la, doncs anem a liar-la. El que passa és que, efectivament, és un dia una mica massificat, una mica absurd. Jo crec que hi ha gent que es disfressa, pot ser que hi ha gent que es disfressi per Sant Joan. O no?
No.
Segur que no? No sé per què tinc l'impressió que...
Bueno, hi ha gent que va disfressar.
No, perdó, hi ha gent per tot.
Per la castanyada.
Demà n'hi haurà, però són els comiats de solters que arriben en avió.
La idea d'estar en un paratge xulo, com per exemple el Cap de Creus, perquè clar, al Cap de Creus hi ha 8.000 pixapins allà. Bueno, perdó, comencem a ofendre gent ja. Però estar allà veient sortir el sol i una banyada i tal, sí, té la seva gràcia, però tampoc cal que sigui aquest dia, eh? I en el cas dels petards, Basté, a mi ni em van ni em venen. Ara, quan veig els meus amics, en tinc uns quants que són terroristes, llançant petards en plan terrorista, em fa gràcia, ho admeto. Per tant, pateixo per tu i pel teu gos, però... Vull dir que si vols quedar endavant, anem al cine, Basté. Vull dir...
No, tampoc, vull quedar-me a casa, tu.
Vol quedar a casa, deixeu-me.
No, però a casa has de tenir un aire condicionat potent i unes persianes i doble vidre, eh? Perquè no...
Plantegem-nos, perquè aquesta festa...
Torno a repetir, tinc gossa i és l'únic dia de l'any que li puc tornar tot l'amor que em dóna la resta dels 364 dies.
Però, Jordi, més enllà de la gossa, mirem el parti dels hospitals del l'endemà.
Més enllà de la gossa, sí.
Ara ja està, de l'endemà, per veure el punt de decadència.
L'higienista, tio, per favor.
L'higienistes i tal, eh?
Sí, home, no viuré. Vull dir, acabarem en un món que naixeràs, te posaran en una urna i et garantiran les constants vitals fins als 130 anys. Llavors, quina vida més bonica.
9:24 minuts.
No fumut, no vigut, no tirat petardos.
Aneu pensant una cançó...
Ai,
ja la tinc molt clara.
Pel final de la tertúlia, perquè després ve el Guillem Ilkiwi, el cantant de la Casa Azul, que farà les cançons perquè vosaltres podeu gaudir d'una llista per demà i podeu ballar, si és que a les 9 del matí pots ballar i no estàs a l'hospital amb
una mà cremada.
Josep Martí, aviam.
Però això serà la cançó que no pot fallar una nit com aquesta, però al final de l'obra, al final de la tertúlia. Aviam, el feminismo radical de tercera ola y la violencia de género discrimina a la mitad de la población simplemente por su sexo. Termina con la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Contribuye a destruir familias, reduciendo así los nacimientos. El adoctrinamiento LGTBI está elevando los porcentajes de niños homosexuales y trans. Una cosa es el respeto que todo ser humano merece y otra promover con el dinero público conductas dañinas. El aborto es indispensable, por supuesto, para asegurar que esa frenética actividad sexual no tendrá consecuencias indeseadas. Por eso lo defienden con furia irracional. En cuanto a la eutanasia, es una vía que paulatinamente irá ganando fuerza para deshacerse de ancianos y enfermos que no va a ser posible atender porque no habrá jóvenes para ellos. El catastrofismo ecologista implica el encarecimiento brutal de la energía y de los alimentos e incluye propaganda para no tener hijos con tal de salvar el planeta, como si estuviera en peligro. La inmigración de millones de musulmanes a Europa, facilitada al margen de la ley, pretende diluir las respectivas culturales e imponer el nihilismo materialista. Lo que antes no llamábamos Occidente y que evidentemente no contribuye a tener hijos, sino todo lo contrario. Como dejan claro las últimas manifestaciones y algaradas, camaca que esta parola, e incluso los resultados electorales, la extrema izquierda sí es un problema real en España. Tenemos el deber de hacer ver a los jóvenes que el comunismo es peor que el franquismo. Llevar pancartas con el odio y el martillo no es cool, es hacer apología de los peores crímenes de la humanidad. Sí, peores que los de Franco. Aquest senyor és president de les Corts Balears. President de les Corts Balears. D'aquí uns moments truquem a Francina Armengol, perquè el tema no és preguntar-se només qui és aquest pàjaro, què n'opina i tot plegat, sinó és preguntar què ha fet malament l'esquerra perquè personatges com aquests estiguin omplint les institucions. Hola, Noemí.
Hola, molt bon dia. Com va tot?
Fatal.
Any rere any arriben les rebaixes del Cort Inglés. Mai fallen.
No
un altre cop grans descomptes.
De
esclar que sí. Un altre cop grans sorpreses? També. Parlem de les rebaixes del Cort Inglés, on tot torna a passar, però res és igual. Per nens, pantalons i samarretes a 3,99 € de la marca Kids El Cort Inglés. Vestits Coconut a 34,99 € i pijames Cotton Juice a 9,99 €. A Sabateria Infantil, una selecció fins al 40% en Michael Kors, Geox, Pavlovsky, Mustang, Giuseppo i Conguitos. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana. I sempre amb la comoditat de poder comprar on i quan vulguis. A botiga, web i app del Cort Inglés. Descarrega't la nostra app i descobreix les rebaixes del Cort Inglés. I abans d'acabar, recordar-vos que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, el Cort Inglés de la Diagonal de Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia fins a les 8 del vespre, perquè pugueu fer les vostres compres amb tota comoditat. I així acabem, que acabeu de passar molt bon dia. Ens trobem demà. Adeu-siau.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per tu i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Gaudir dels Fiat Days és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a fiat.es.
Casas inaugura el Sales Festival.
Com? Què és això?
Les rebaixes! Arriben les millors rebaixes de sabates de la història de Casas. Descomptes increïbles i per tota la família. Ei, que fan 100 anys i ho celebren amb unes rebaixes tremendes. Aprofita-ho.
A botigues i a casasclub.com.
Les rebaixes que fan història. Casas. The Shoe Town.
Busques un total look icònic per als teus festivals d'estiu? Aprofita els descomptes extraordinaris de la Roca Village. Ara les firmes més cool com Pinko, Karl Lagerfeld i Timberland amb fins al 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village perquè gaudeixis d'una experiència de shopping inoblidable i dels nostres descomptes extraordinaris.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Creus que podràs dormir aquesta nit? Només hi ha una manera d'estalviar-te l'onada de calor. Daikin Envirotèrmia. Només hi ha una manera d'estalviar en aire condicionat. Daikin Envirotèrmia. Mantingues la casa a una temperatura ideal gastant menys d'un euro al dia. Aquest estiu, estalvia't l'onada de calor. Aquest estiu, estalvia amb Daikin.
La piràmide de Chichen Itza té 365 graons, igual que els dies del calendari maia. T'ho explico perquè, si t'allotges al resort Secrets Moixé Playa del Carmen amb spa, piscina infinita, restaurants impressionants i tot inclòs, doncs potser decideixes quedar-te a l'hotel i t'ho perds. Però esclar, tindria sentit. És això, estar de vacances amb New Blue i Nautalia Viatges.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Ara, a Calvet, et financiem els electrodomèstics Miele perquè els puguis pagar còmodament fins a 24 mesos i sense interessos. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Que el teu cotxe aparca sol? El meu en fa la declaració de la renda. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. I encara que no podem assegurar-te que et surti a retornar, t'estalviem tota la paperassa i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts tocats de 10, els pactes de PP i Vox estan marcant l'agenda política dels últims dies de l'Estat. D'aquí uns moments en parlarem a la tertúlia del Món RQ, però un dels punts claus que més bé exemplifiquen aquests acords són les Illes Balears. Allà el PP ha cedit la presidència del Parlament a un personatge que es diu Gabriel Lecent, un candidat de Vox que sosté que l'avortament, l'adoctrinament LGTBI, l'invent de la violència de gènere estan pensats per reduir la natalitat dels espanyols i facilitar la invasió de musulmans africans. O sigui, aquest senyor presideix una institució com és el Parlament de les Illes Balears. Per analitzar què està passant, i a les Illes tenim en antena qui va ser presidenta de les Balears, Francina Armengol. Presidenta, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, moltíssimes gràcies.
Vostè coneixia aquest home?
No, la veritat és que no.
No,
menys
eh?
Mal. No.
Ni sabia de la seva existència, és a dir, no havia llegit cap dels seus articles que publicava en una web, no? En un diari digital.
No l'havia llegit, no.
Va. L'ha sorprès que el PP hagi cedit la presidència a un home que nega la violència masclista, que acusa els homosexuals de destruir famílies i que diu que l'eutanàsia és una via que paulatinament anirà agafant força per desfer-se de gent gran i de malalts?
Bé, el que està passant és molt greu, perquè sens dubte és evident que el Partit Popular ha assumit els postulats ideològics de vots. No només és greu, que ho és, que hagi cedit la presidència del Parlament, segona autoritat de les Illes Balears, a un personatge com Gabriel Lecent i a un partit com Vox, sinó que és greu que hagin signat un acord per fer possible aquesta presidència del Parlament, on un acord primer de tot signat a Madrid, o sigui, va en contra absolutament de lo que és l'autogovern d'aquesta aquesta comunitat autònoma, un acord que no parla dels problemes ni dels reptes que tenim per endavant la ciutadania de les Illes Balears, sinó que només parla de les dèries ideològiques, de les mentides i les demagògia de la dreta extrema. Un acord que torna a anar en contra del català a les Illes Balears, un acord que va en contra de les dones i nega la violència masclista, un acord que torna a parlar d'espin parental i tornar a ficar mà a dins l'educació, i això ja ho hem viscut a les Illes Balears amb un govern tot sol de Partit Popular. Ara encara és molt més greu perquè hi fiquen l'extrema dreta. Per tant, a mi em sembla que ja és evident que Partit Popular i Vots, Vots i Partit Popular són exactament el mateix perquè estan plantejant exactament el mateix.
El català en aquests moments a les Illes està clarament en perill d'extinció?
En aquest moments, a les Illes Balears, durant 8 anys, hem tornat a retornar la normalitat en el català, llengua pròpia d'aquestes illes. El que planteja ja el primer acord aquest que han impulsat per fer possible la presidència del Parlament de Vots és ja d'entrada tornar a llevar requisit en el català a dins la sanitat i estic convençuda dins l'administració pública, no? Per tant, òbviament, tornen a plantejar un retrocés claríssim de la nostra llengua. A més, un any molt dolorós, perquè és un any que fem els 40 anys d'Estatut de autonomia a la nostra comunitat autònoma i que des del govern que jo he tingut sona de presidir durant 8 anys havíem aconseguit la transferència de costes, per tant, anar creixent amb autogovern i en drets propis de la ciutadania d'aquestes illes. Ahir, la primera declaració que va fer el nou president del Parlament va ser que ell farà feina per retornar competències autonòmiques a l'Estat. Jo el que me demano és com és possible que el Partit Popular entregui la presidència del Parlament i que s'entregui ideològicament d'un partit que no creu ni en les autonomies ni en la nostra capacitat d'autogovern.
Què li sembla que el text del pacte eviti parlar de violència de gènere i substitueixi el terme per violència intrafamiliar?
Bé, jo ho trobo gravíssim. Jo sempre he defensat moltíssim que els feminismes dels grans moviments pacifistes que ens han fet revolucionar cap a millor la nostra societat, és gravíssim que se negui la violència de gènere, la violència masclista, perquè és molt evident i a més estan tots els tractats a nivell internacional. És evident que a les dones se mos assassina, se mos maltracta, se mos insulta pel fet de ser dones i ho fan companys i companys que han estat homes o parelles, no? Per tant, aquesta és una realitat objectiva. Negar això és gravíssim en tots els seus termes i que el Partit Popular entri en això és el que deia abans, està assumint els postulats ideològics de Vots i, per tant, és absolutament preocupant. Per tant, és una de les qüestions que crec que senzillament mos ha de fer aixecar com a societat i hem de lluitar junts i juntes, cada un des d'allà on li pertoqui, per no retrocedir en cap dret en termes d'igualtat entre homes i dones.
Deixi'm preguntar-li, ahir vam entrevistar a Vicenç Tomàs, l'expresident del Parlament de les Balears, i li vam fer una pregunta molt en concret, que és que no a Balears, en general, és a dir, estem parlant de la... Sí, aquests senyors, però estem parlant de Vox en general, la violència masclista la descarten per parlar de violència intrafamiliar, hi ha un gran debat sobre el col·lectiu LGTBI, hi ha un gran debat, proposen, no debat, no, directament diuen de l'eutanàsia el que diuen, és a dir, tots aquells temes que l'esquerra s'ha fet molt seus, ells s'hi posen clarament en contra, la immigració, per exemple. Què ha fet malament l'esquerra perquè en aquests moments en el conjunt de l'Estat, per un conjunt de l'esquerra, perquè en el conjunt de l'Estat hi hagi una mena de revolució de la dreta?
Jo encara aniria més lluny, perquè desgraciadament no només és Espanya, que és moviment de la dreta i ultradreta negant drets bàsics de ciutadania, no? Estem vivint un moments molt perillosos a nivell internacional, hem viscut el que han viscut als Estats Units i això encara té possible tornada de segona volta, estem vivint el que estem vivint a Finlàndia, on acaba d'entrar l'extrema dreta en el govern, estem vivint el que estem vivint a Itàlia, que ja estan comunicant a les dones que no poden a ser mares dels seus fills, si som parelles de lesbianes, estem vivint el que estem vivint en molts països europeus i aquí també a Espanya. Per tant, hi ha una onada d'extrema dreta a nivell internacional molt important, que està afectant també, òbviament, a Espanya, que s'ha vist en les eleccions de dia 28 de maig i que hi han de fer front a les eleccions de dia 23 de juliol. Crec que són eleccions absolutament claus, absolutament fonamentals. Vivim un moment històric i crec que cap ciutadà progressista, diria demòcrata, que vol seguir avançant per progressar la vida dels seus fills, dels seus nets, de les seues pròpies vides, dia 23 de juliol no us pot quedar a casa.
Però no m'ha explicat què ha fet malament l'esquerra.
Jo crec que com a... òbviament, haurem fet coses malament des de tots els governs o des de la manca de pedagogia d'una realitat existent, però no només a l'esquerra. Me preocupa molt que hi ha hagut un blanqueig de l'extrema dreta per part de molts mitjans de comunicació, per part de molta part de la nostra societat, i aquesta és una realitat objectiva. S'han normalitzat postulats que són d'extrema dreta claríssimament a través de la nostra societat, a través de xarxes socials, a través de tants i tants elements que estan influint moltíssim en crear una indefensió absoluta de molts ciutadans i ciutadanes en aquesta terra. I, òbviament, hi ha un plantejament de retrocés i d'involució democràtica en segon quin plantejaments que se normalitzen. El fet que se normalitzin discursos xenòfobs, homòfobs, racistes, masclistes, que és el que està succeint, el fet que se normalitzin aquestes qüestions fa que la gent els voti sense por i sense ser conscients de lo que això suposa quan comencen a governar. Ara mos escandalitzam de lo que està dient aquesta gent, però aquesta gent fa temps que estan dient això. En el Parlament de les Illes Balears jo he viscut debats molt intensos amb representants de vots que estaven dient això. I en aquell moment aquí se normalitzava absolutament. I per tant, que diuen en castellà, de aquellos polvos estos lodos, no? I per tant han de tenir una reflexió conjunta com a societat democràtica tots els que som interlocutors davant la gent, no? I crec que hem d'explicar molt bé el que significa un postulat d'extrema dreta per una societat democràtica com la que volem tenir.
L'esquerra no ha tingut un problema, per exemple, d'una falta de comunicació, d'una bona comunicació per explicar les coses i també d'una superioritat moral en afrontar segons quins temes?
Pot ser que no haguem comunicat prou bé. Jo li puc dir que des de les meues possibilitats, i parlo en primera persona perquè penso que s'han d'assumir les pròpies responsabilitats, sempre com a presidenta de les Illes Balears, però en els meus discursos, en les meues intervencions públiques, sempre he estat molt clara amb les intencions de la dreta i de l'extrema dreta. Quan m'he presentat a les eleccions he explicat molt bé en qui pactaria i en qui no pactaria mai. He explicat molt bé que si no hi havia una mobilització de l'esquerra i de la gent progressista en aquestes illes, hi hauria un govern de Partit Popular i vots, que significaria això que està significant. I és veritat que no m'ha arribat a tothom, i és veritat que molta gent o no mos ha volgut entendre, o no mos ha entès, o no mos han sabut explicar prou bé, i és veritat que s'ha votat amb una clau de vísceres, d'entranyes i no de racionalitat, i crec que això també és un dels problemes que tenim una societat on mos deixam dur molt per vísceres, per entranyes, per un titular fàcil, per un tuit molt confús i molt mentider, que és el que està succeint d'una forma habitual i que necessitem fer, com deia abans, una reflexió molt conjunta. Nosaltres, dins del nostre partit, ja hem començat a fer les reunions i els anàlisis adequats i acurats per veure el que està succeint, perquè, òbviament, hi ha hagut moltíssima gent que ha votat inclús a vots, que gent que pensa sincerament que un govern de vots serà en el que perjudicarà més, així de clau dir. Qualsevol dona que hagi votat vots, òbviament, crec que ho ha reflexionat prou bé, perquè és un partit que va contra les dones directament, no? Coses així han succeït moltíssims, no? I per tant, crec que cal fer una reflexió serena com a societat, perquè estem vivint un moment que és molt complex, molt difícil, i que si no anem vius, retrocedint 40 anys enrere sense vagin i papallejar.
I ho ha dit, presidenta, parlava dels mitjans, recordo que a Quim Torra li van prohibir presentar-se a unes eleccions per una pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics. Recordem que Quim Torra no es va poder presentar en unes eleccions al Parlament de Catalunya precisament per culpa d'aquella pancarta que no va voler treure, que al final va acabar traient. Però hi ha una pancarta a Madrid de Vox que envia directament a la paperera, a la brossa, al feminisme, al col·lectiu LGTBI, als independentistes... Clar, tot això, i dius, bueno, una pancarta no es permet, l'altra pancarta sí que es permet. Vostè considera que hi ha una doble vara de mesurar?
Miri, jo, efectivament, jo quan he vist aquesta pancarta de vots, que la vaig veure fa uns dies, a mi se m'han posat pels de punta. Jo me penso que això democràticament hauria d'estar absolutament prohibit, perquè efectivament que un partit inciti a sodi com s'està fent, això va en contra de qualsevol norma democràtica. I no puc entendre segons quins criteris s'utilitzen en segons quines qüestions que vostè plantejava o d'altres que han succeït. Òbviament que jo no ho entenc, no ho compartesc, a més, perquè penso que aquest partit, concretament Vox, està fent molt de mal a la democràcia espanyola. Que un partit, repeteix, penja pengi una pancarta on tiren els fens, els drets de les dones, els drets LGTBI, la gent de 2030, que es dret a un planeta just mediambientalment per poder garantir la vida dels nostres fills i dels nostres nets i tantes altres coses, a mi m'assembla que és clarament un partit que està incitant a la crispació, a l'odi, a l'agressivitat, perquè tot això du això, no? I, per tant, sí que penso que s'haurien de prendre decisions molt més contundents. Però bé, és que el que estem veient és que li deia abans, no?, que el Partit Popular, que és el partit que en teoria hauria de ser el deseny de la dreta espanyola, ha assumit aquests projectes jove i aquests programes. Quan sent parlar la senyora Ayuso no veig moltes diferències en quan parla la gent de vots, sincerament.
Escolta, per acabar, creu... vostès creu? Aquí hi ha un altre debat, no?, que el PP va pacta amb Vox a les Balears, al País Valencià, però en canvi Extremadura no ho faci per no amenaçar els grans consensos socials. Li sona comèdia el que està fent el PP?
Sí, a mi m'assembla que estan fent una estratègia per fer possible que Feijóo i Santiago Abascal governin Espanya el dia 23 de juliol. M'assembla que és això, estan fent l'estratègia per intentar treure els més vots possibles per juntar-se dia 23 de juliol a governar Espanya. I si això succeeix, la destrucció seria massiva en tot de termes de drets i de llibertats a tot Espanya. Avui he sentit que el senyor Feijóo justificava el pacte en el País Valencià perquè Vox ha tret un 12% i en canvi a Extremadura només han tret un 8%. Les Illes Balears han tret un 13,9%, per tant, això vol dir que supos que justifica també un pacte en l'extrema dreta a les Illes Balears. Per tant, estem parlant de que s'estan repartint cadires i no parlen de les polítiques. I lo important és explicar a la cara a la gent el que pensen fer i és el que estan amagant. I crec que això, sincerament, democràticament, és gravíssim. Jo mai me vaig atrevir a negociar cap pacte de govern que no explicàs clarament a la ciutadania d'aquestes illes que estaven pactant, que estaven parlant i que volien pel seu futur. Aquí, la candidata de el Partit Popular du 20 dies callada, sense explicar exactament què està negociant ni qui està i en qui està negociant. I el més greu és que ho està negociant algú en nom seu a Madrid.
Els últims dies ha anunciat que serà la cap de llista del Partit Socialista a les Balears pel Congrés. Per què fa el salt a Madrid, presidenta?
Per defensar les Illes Balears. I ho faig perquè aquí governarà Partit Popular i Vox, com és bastant evident, amb uns programes absolutament durs per la nostra comunitat autònoma i perquè prens que, com que no ho han pogut aturar dia 28 de maig, han d'intentar aturar sí o sí un govern de dreta extrema i extrema dreta a nivell espanyol, perquè això afectaria molt negativament a les Illes Balears. Li diré una anècdota. El candidat de Vox que se presenta en el Congrés de Diputats ha dit que li han encomanat presentar-se per fer una llei estatal que vagi en contra dels drets lingüístics dels catalans, dels bascos, dels gallecs, o sigui, en contra de les llengües oficials dels nostres territoris. Per tant, a nivell espanyol se debatrà sobre com han de viure els ciutadans de les Illes Balears i jo vull ser allà per defensar amb veu forta i amb veu ferma la nostra identitat, les nostres característiques pròpies i els drets de la ciutadania d'aquesta comunitat autònoma.
Molt bé. Li agraeixo que ens hagi acompanyat. Presidenta, només una última pregunta. No sé si vostè coneix el que avui ha publicat De Balears, que explica que el que és el nou regidor de turisme de l'Ajuntament d'Alcúdia, Juan Mateu Gual, de Vox, era una de les drag queens més conegudes de la nit d'Eivissa.
Sí, efectivament, així és. sí, conec.
I això se sabia? És que hi ha coses que en aquesta vida... Perdonin, però és que, clar, és un partit que clarament va en contra dels postulats de la LGTBI, que resulta que una de les persones que exercirà de regidor en una de les localitats més conegudes de ses Illes, com és Alcúdia, sigui representant de Vox.
Efectivament, sí, va sortir ja en campanya electoral. És veritat que és una persona coneguda des vespres a Eivissencs, una drag queen, i són aquestes contradiccions que jo li explicava abans, que és realment sorprenent que la gent no entengui bé quin programa ideològic està plantejant Vox, no? I que una persona que clarament se li atentarà contra els seus drets, inclús doni sa cara i vulgui governar amb aquesta força política. Això és el que està succeint, i això és el que a mi me preocupa moltíssim, que està succeint socialment.
Que tingui sort, presidenta. Moltes gràcies per atendre la trucada del món a RAC1 i endavant.
Moltíssimes gràcies, un plaer enorme.
Igualment, bon dia. 9:48. Això és la realitat que ens envolta en aquests moments. Vox està... està un brillant... No sé quina és l'estratègia amb el tema d'Extremadura entre ells dos, però és evident que el que m'has llegit abans del que havia comentat el nou president del Parlament de Balears és francament... perquè de debatre es pot debatre tot, però francament és intolerable. Però segurament Josep Martí té una visió de tot plegat diferent que segurament la veuran els altres, perquè per això és el Josep Martí.
Bueno, diferent. Diferent de que les coses que has llegit em semblin una cafrada, no. L'única cosa a la que matitzo és que a mi hi ha declaracions de la secretària d'Estat d'Igualtat que han tingut el govern d'Espanya durant els últims anys que em mereix... Me sembla la mateixa basòfia moral que això que acabes de llegir. I aquest és l'única aportació matisada que probablement jo faré.
La Neus fa que no amb el cap.
És, dir, la
és que
PAM,
jo crec que vulnerar drets i defensar-los no és el mateix. Exacte. Es facin amb més bé o més malament, la però PAM, no es pot posar a la mateixa alçada.
La PAM ha fet declaracions en els darrers anys que des del punt de vista intel·lectual mereixen el mateix respecte. És a dir, agafar el paper i escopir-hi. És gent que se situa en els extrems, que fa el món pitjor, que fa un món divisiu. Mira, ahir el president del govern, no Josep Martí, el president del govern, Pedro Sánchez, que aspira a revalidar la seva presidència. No, és Josep Martí el que va dir que la PAM i la Montero han ajudat a crear aquest ambient. És el president del govern, el president del govern més progressista de la història. Dic que alguna cosa ha passat. Llavors, si tu em dius... els textos del senyor aquest illetrat, que ara és president del Parlament Balear, no hi tinc res a aportar, el que puguis pensar tu. Em sembla que és un cafre. Ara, jo hi veig en el taulell, hi veig més cafres, i comparteixo la reflexió, sí, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el president del govern més progressista de la història, que el feminisme d'última generació a la causa feminista li ha generat més perjudici que benefici, perquè ha plantejat la batalla com una guerra entre homes i dones, i per tant aquesta guerra, una vegada la planteges així, te surt per l'altre extrem un cafre que crea l'ambient perquè passin aquestes coses. Sí, aquest és el matís. No em trobaràs a mi defensant els capots aquests.
Jo prefereixo el que diu el president, expresident Zapatero, quan diu que el feminisme fa també millors persones als homes. I, per tant, aquests homes de 40 i 50 anys que estan tan ofesos i que cita el president Sánchez pel feminisme, doncs no cal que ho facin per nosaltres, ho poden fer per ells mateixos. I, si no, fins i tot per les seves filles, o les seves dones, o les seves mares.
Però què han de fer?
D'entrada, reconèixer que els col·lectius vulnerables no són els homes blancs de 50 anys, sinó que són les dones que estan lluitant per una igualtat salarial, les dones que estan lluitant per mantenir el dret a l'avortament, els col·lectius trans als quals els hi estan dient, per exemple, com li ha dit Vox a la tribuna del Congrés, que la llei que els empara deixa fora els que volen ser com Lady Gaga o un ornitorrinco, crec que es va dir una diputada... per exemple, els col·lectius homosexuals que han vist com a Hongria es va començar com es va començar aquí, com s'està començant aquí, traient les banderes reivindicatives i no només a les institucions, sinó que ahir un senyor a València, a no sé quin poble de València, perquè no recordo el nom, va haver de treure la bandera del balcó perquè l'estaven escridassant i amenaçant-li amb trencar els vidres de casa. Per tant, el que estem veient és en directe, estem retransmetent en directe aquest avanç, aquesta ofensiva que citava la Francina Armengol de retrocessos en drets que havíem assumit. S'està dient que els migrants no poden tenir dret a l'empadronament, que és un dret que tenen perquè és l'única manera d'accedir a la sanitat i educació públiques. Ergo, el que se'ls està dient és que a gent que està vivint aquí no tenen dret a tenir un metge o a poder escolaritzar els seus fills. Això és el que se'ls està dient des de tribunes, des d'entrevistes i des de campanyes electorals. I si el senyor aquest, president del Parlament Balear, és president, és perquè hi ha un senyor que es diu Núñez Feijó que ha decidit que ho pugui ser. Perquè aquest senyor no ha arribat sol a la presidència del Parlament. Llavors, que ara el senyor Feijó estigui fent els seus càlculs electorals a Extremadura o a Aragó, no exclou que si a Balears hi ha aquest president o a València tenen el vicepresident que tenen, és perquè el PP de Feijó ho ha acceptat. I això crec que s'ha de tenir en compte. I després, una última cosa, sobre el paper... de la... com ho has dit tu, Jordi? L'esquerra, no sé com ho has dit, no? L'expressió aquesta de... si té una superioritat moral. L'esquerra a vegades es perd en debats sobre puresa, amb errors d'execució de lleis com la que comentaves del CSI, que hi estic d'acord, senyalant a purs i no purs, a traïdors i no traïdors, que això, en fi, podríem fer un llistat de... Això ja passava, els hi passava als del suc, eh? Tampoc és que ho hagin descobert ara. Mentre la dreta ho té molt clar. L'altre dia l'Enric González ho escrivia molt bé. La dreta no s'està fent preguntes tot el dia. Sap el que vol. D'entrada, governar. Assegurar el poder. I quan el té, no perdre'l. I la dreta no es pregunta si un maltractador ha d'anar a unes llistes. A Vox hi haurà un maltractador que anirà de cap de llista a les generals. No es pregunta si presumptes delinqüents han d'anar o no a les llistes. La senyora alcaldessa de Marbella ha tornat a repetir a les llistes. Per tant, mentre uns s'estan debatent sobre cap a on anar, com anar, amb qui anar-hi, els altres van fent via. I això passa aquí, ha passat a Itàlia, on, per cert, que val la pena recordar el que ha dit la senyora Armengol, allà les mares lesbianes no podran inscriure els seus fills, les dues, com a mares. Això no està passant a Hongria, està passant a Itàlia. Per cert, a qui Pedro Sánchez li va riure les gràcies com si fos, en fi, un referent de la democràcia l'última vegada que es van veure. I una última cosa, ja acabo, que sé que m'estic allargant. Sí. El tema dels mitjans que hi ha la Francina, és que és veritat, és que en aquest país s'ha presentat com a musa del fascismo a una noia que estava reivindicant a Mussolini en una manifestació a Madrid. Sí. S'han normalitzat col·lectius com Hogar Social, que és el més racista que puguis trobar a Madrid. Se'ls ha normalitzat. És que encara avui hi ha mitjans de gran difusió a ràdios, televisions i premsa escrita o digital, digues-li com vulgui, que no diuen que Vox és extrema dreta. L'equiparen a una dreta liberal o una dreta homologable a lo que podria ser un partit de centre-dreta. Per tant, clar, què passa això? Passa per això, per una cosa, això no comença d'un dia per l'altre, Es va sembrant, i llavors hi ha un dia que t'ho trobes i costa molt fer després marxar enrere.
Vicent Sánchez.
Alguns apunts. No li demanes a uns mitjans d'extrema dreta que no es reconeixen com a extrema dreta que denuncien l'extrema dreta, perquè això és com demanar-li a un cavall que no correga per la pista. Però com li vas a dir tu? Hi ha mitjans importants, sí, que moltes vegades plantegen i proposen ideologies d'extrema dreta i mai no ho reconeixen. Aleshores, com li has de dir a un mitjà denuncia que ells per ser extrema dreta els està blanquejant? Pues jo penso igual que ells. Per tant, pues això és el que hi ha. I això ens pot agradar...
Deixa'm dir, el propi Abascal no té cap problema per dir que ell és extrema dreta. En sí, canvi, hi ha grans capçaleres de mitjans de Madrid que no el volen reconèixer com a tal perquè no els hi
cada
convé.
Cada un té la seva estratègia i per la senyora Abascal dir que és d'extrema dreta és una provocació que considera que, a més, fa gràcia i li pot reportar fins i tot més vots. Cada un té la seva estratègia. Hi ha uns mitjans que passen... que tenim una ideologia d'extrema dreta, però no és tampoc nou d'ara, se n'amaguen i no reivindiquen, ni ho reivindiquen ni ho denuncien en el cas dels altres. Això és la primera cosa. La segona cosa és que, a veure, la falta d'ètica i voler mantenir-se en el poder, això és tant de la dreta com de l'esquerra, però que hem vist aquí en l'Ajuntament de Barcelona, si ha sigut la jugada més bèstia que jo hem vist molts anys, de gent que vol continuar en el poder, de gent que menteix reiteradament dient un dia una cosa i un altre dia una altra cosa, de gent que crida a un candidat que jo crec que és la persona més ingenua del món i que afegiria amb ironia que encara li passa poc, dient-li t'avisarem si pactem i no sé què, de gent que diu no pactarem amb el PP ni entrarem en cap acord i que estarà en l'esquerra aquesta tan interessant i que ens fa la vida, ens hauria de fer la vida més agradable, i un dia diuen que no pactaran, no entraran en cap acord entre el PP i acaben entrant-hi. I
ui, uns altres. Vigila que en Josep Martí saltarà a la llogular després de llegir el seu article d'avui a La Vanguardia.
No,
absolutament contrària de què diu Vicent Sánchez.
No, m'és igual. Aquí hi ha una esquerra que té els mateixos pocs escrúpols que té la dreta i que fa... I, per tant, sí que hi ha una certa superioritat moral en gent que no n'heu de tindre. I acabe. A mi hi ha una cosa que ara m'està cridant molt l'atenció. Perquè en el fons del fons... El contingut econòmic, el que és l'economia forta, no l'economia d'obrir, d'obertura de botigues, presentada com un fals liberalisme, sinó l'economia que sosté... Allò que diuen l'economia sistèmica, no hi ha diferències entre el PP, el PSOE, i fins i tot m'atreviria a dir que al final, a l'hora de l'aplicació real, entre Podemos i Vox. Com que ja no es pot parlar d'economia, perquè es posaran tots d'acord, jo crec que les consignes que fa Vox econòmiques les pot subscriure qualsevol partit d'esquerres, aleshores anem a uns temes que l'esquerra sap que són temes de civilització i de progrés, però on es fa amb una bandera, on es fa cosa, com comentava el senyor Martí, de vegades es fa amb una bandera excessiva. Què fa l'extrema dreta? Agafar aquesta bandera excessiva, i la dreta també, i posar-la cap a l'altre cantó. Però tot això jo crec que sí que té uns efectes en l'estabilitat del sistema. I s'està propagant molt a Madrid aquests dies, d'això la senyora Tomàs també en deu saber alguna cosa, que hi ha una certa o un gran interès en determinats sectors econòmics, financers, la monarquia, etc, etc, perquè si guanya el PP no calguen els vots de Vox perquè el senyor Feijó arribi a la presidència, sinó només amb l'abstenció o amb el vot favorable del PSOE, el senyor Feijó siga, faci un govern sol. I després ja t'apanyaràs quan comences a governar a veure quin pactes. I si guanya el PSOE, o el PSOE fa majoria amb tots aquests petits partits que el podrien ajudar, que sigui el PP el que faci la maniobra contrària. És a dir, que ni el PSOE necessite, perquè ens entenguem, Bildu, o Esquerra Republicana, o l'independentisme català, ni Feijó ni el PP necessite Vox. I això, cada vegada se'n parla més. I això últimament a mi em dic, mira, a veure si estem tots mirant cap a Vox i encara...